Òmnium Priorat celebra aquest diumenge la seva assemblea constituent, en la que s'escollirà la junta que pilotarà aquesta entitat a la nostra comarca. L'assemblea comptarà amb la presència del vicepresident de l'entitat, Marcel Mauri, tot i que abans ha volgut conversar una estona amb Ràdio Falset. Bon dia, senyor Mauri.
Hola, bon dia.
Què significa per a Òmnium Cultural la constitució d'Òmnium Priorat?
Doncs bé, per nosaltres és una fita important perquè Òmnium té presència a tot el país, a tot Catalunya, de fet també a la Catalunya Nord i a l'Alguer, a la resta dels països catalans doncs, hi són presents a través d'Obra Cultural Balear i d'Acció Cultural del País Valencià, les entitats germanes, i per tant totes les tres entitats formem, doncs, tenim la capacitat d'actuar arreu dels països catalans, però el que és el Principat de Catalunya, Òmnium té presència a tot el país, però ens faltaven encara doncs, algunes comarques, de fet el Priorat, la Conca de Barberà, i ja teníem tot el mapa del país doncs, cobert amb les juntes d'Òmnium, i per tant ens fa molta il·lusió perquè això vol dir que acabem de completar tota aquesta expansió territorial que hem dut a terme els darrers anys.
És a dir, a banda del Priorat també podem dir que s'ha constituït la territorial de la Conca de Barberà?
Bé, de fet, el Priorat el que fem demà és formalment constituir aquesta junta, aquesta seu territorial, i a la Conca de Barberà encara haurem d'esperar unes setmanes. No tinc la data ara mateix al cap, però també ara són una gestora i d'aquí doncs, unes setmanes farem l'assemblea constituent a la Conca de Barberà. Eren les dues últimes comarques que ens quedaven del país i per tant, fa molta il·lusió doncs, poder anar tancant. I, a més, amb un creixement espectacular que hem tingut al Priorat, no? Fa el 2017 hi havia poc més de 100 socis d'Òmnium al Priorat, ara mateix en som gairebé 500. Per tant, doncs, es fa moltíssima il·lusió aquesta presència. De fet, serà una de les seus territorials amb un percentatge de socis sobre la població total doncs, més alt que del país. No? I això ens fa moltíssima il·lusió perquè en molt poc temps doncs, aquesta junta gestora que hem tingut aquí, encapçalada per l'Agustí, Massip i la resta de companys i companyes, han fet una feina espectacular que ha permès doncs, arrelar moltíssim Òmnium aquí al Priorat.
Quin és el paper d'Òmnium en comarques petites com la nostra?
De fet, Òmnium el que intentem fer sempre, evidentment, doncs, és arreu del país on hi som, dur a terme la nostra activitat regular. Clar, aquest 2020 ha estat un any molt estrany, perquè és evident que no hem pogut desenvolupar i, de fet, ens hauria agradat poder celebrar l'assemblea de socis fa mesos, però, evidentment, la pandèmia no ho ha fet possible, no? Però, malgrat tot, doncs, l'any 2019, des de la creació de la gestora, va ser l'abril del 2019, s'han celebrat diversos actes d'Òmnium aquí a la comarca, evidentment, moltes concentracions amb tot el tema del procés, del suport als presos polítics, de la lluita per l'autodeterminació, però també tota la vessant de vehiculació de propostes culturals i lingüístiques, no? Presentacions de llibres, participació l'11 de setembre, el Sant Jordi l'any 2019, aquest 2020 no ha estat possible, també focs de Sant Joan, passa a curtmetratges dels Premis Bo, que és el festival de cinema en català que fa Òmnium, i també doncs, s'ha col·laborat amb esdeveniments de la comarca, no? Com el Festival Eva o el Festival Terrer. Perquè, de fet, aquesta és una de les coses importants que Òmnium fa quan s'implanta en el territori. No? Hi ha alguns llocs del país on Òmnium fa 50 anys o més de 50 anys que hi té seus territorials, en altres doncs, ara la recuperem, com és el cas del Priorat, però sí que és cert que el que intentem fer sempre és vincular-nos a la xarxa associativa, a allò que s'està fent al territori, sumar. No? I si hi ha coses que s'estan fent, que altres entitats que les estan fent i les estan fent molt ben fetes, doncs el que fem és intentar sumar-nos i no donar suport i a partir d'aquí doncs, tirar endavant.
Val. Venim d'una setmana que a nivell nacional ha estat intensa políticament parlant respecte amb la inhabilitació del president Torra i la celebració del tercer aniversari del referèndum de l'1 d'octubre. Com valora Òmnium la inhabilitació del president de la Generalitat?
Doncs una autèntica vergonya, un despropòsit, un disbarat. Se'ns acaben els qualificatius, però els hem de seguir fent, aquests qualificatius. Perquè el que no podem fer en cap cas és normalitzar la repressió. No podem normalitzar, per molt que els tres últims presidents de la Generalitat hagin estat o inhabilitats, o hagin hagut d'anar a l'exili. De fet, de tots els presidents de l'època moderna, des de l'any 31 fins a l'actualitat, l'època moderna i contemporània del nostre país, tots els presidents de la Generalitat, absolutament tots, han patit repressió, exili o mort, amb l'excepció del president Montilla i del president Maragall. Per tant, vol dir que no normalitzarem una situació de repressió, però que s'ha convertit normal per l'estat espanyol represaliar durament ja sigui durant la dictadura o ja sigui en democràcia, amb els governs que sigui, el govern Partit Popular o el govern socialista, represaliar els líders, els presidents de la Generalitat. I la Generalitat, la presidència de la Generalitat com a màxima institució del nostre país, doncs l'hem de defensar i l'hem de protegir, i per tant, doncs, evidentment, estem indignats davant del que ha passat i per tant, doncs, no ho podem normalitzar.
I en aquest sentit, creu que la resposta política ha estat suficient?
No ha estat suficient, mai és suficient, i és complicat, evidentment, en temps de pandèmia, en temps de confinament, en temps de la repressió tan dura, amb aquesta crisi política, social, democràtica que té l'estat espanyol, doncs cap resposta segur que mai serà suficient, perquè fins que realment puguem exercir el dret a autodeterminació, fins que puguem doncs, marxar d'un estat que ens tracta d'aquesta manera, segur que les respostes no seran suficients. En tot cas, el que és imprescindible ara mateix és mirar cap al futur i, per tant, més enllà de les respostes que cal donar sempre davant la repressió, la inhabilitació del president Torra o davant de qualsevol altre tipus de repressió que hi pugui haver, aquestes gairebé 3.000 persones que al nostre país han estat represaliades per l'estat espanyol en els darrers anys, doncs, més enllà de la resposta que hi ha de ser, aquesta lluita antirepressiva, el que ara és una proposta. L'independentisme ha de tornar a posar a la taula una proposta de país, una proposta viable, de futur, transversal, de consens, que ens permeti avançar i combinar aquest procés d'autodeterminació.
Com dèiem, aquesta setmana també s'ha commemorat el tercer aniversari del referèndum de l'1 d'octubre. Com recorda vostè aquell dia?
Evidentment, és un dia de moltíssima emoció, un dia que bé, que moltes coses van canviar per sempre, no? És un dia de victòria, ho hem de recordar així, ho hem de viure així, ho hem de reivindicar com una victòria. És una victòria davant la repressió, davant la violència, una victòria que aquell sí, el món ens va mirar, a vegades ho diem i no sempre és cert, que aquell dia tot el món estava pendent d'allò que estava passant a Catalunya. És el dia de l'empoderament ciutadà, l'acte de desobediència civil més important que s'ha fet a Europa en els darrers anys, en les darreres dècades, un acte d'exercici d'autodeterminació, però a la vegada també va ser el dia de la ignomínia de l'estat espanyol, de la vergonya, de demostrar que per ells la defensa de la unitat d'Espanya està per sobre de tot i per tant no tenen cap fre a l'hora d'intentar impedir que puguem, doncs això, simplement posar les urnes, votar, decidir lliurement el nostre futur. Davant la violència de l'Estat, davant la seva repressió, doncs també la nostra obstinació, no? Aquesta voluntat inesgotable de seguir perseguint aquest somni de la llibertat que ningú ens el prendrà mai i que, per tant, doncs, amb això ja poden tancar-nos a la presó, ja poden utilitzar la violència, ja poden fer totes les tàctiques que vulguin, que nosaltres hem demostrat que no hi ha límits a l'hora de defensar els drets i les llibertats.
Ara, a mig ho deia, no? La situació des del referèndum fins ara ha canviat molt. Hem tingut presó, exili, les disputes en el si dels partits independentistes i per acabar-ho d'arrodonir, la pandèmia.
Doncs sí, tot plegat és evident que és un any molt, molt estrany, no? Per tots. Ara estava pensant, per exemple, que aquí al Priorat una iniciativa que ens feia molta il·lusió, que era posar en marxa doncs, el Premi Neus Català, no l'hem pogut fer, i com aquesta, no, ho farem l'any vinent segur, però com aquesta acció aquí al Priorat, tantíssimes arreu del país. El que és evident, el que ha quedat demostrat aquest any, és que tenim un estat que no sap respondre a la situació social i econòmica que patim. Ho hem vist ara aquests dies amb la situació a Madrid, no? Que són capaços de fer que el virus torni a estendre's per tot arreu, sempre quan ens toquem els privilegis en quants. Ho hem vist també com es protegeixen entre si, ho vèiem abans d'ahir, que mentre ens volen tancar, no? Arxivar la querella contra el rei emèrit que vam presentar des d'Òmnium, nosaltres presentem accions contra el rei, contra la monarquia, no perquè puguem canviar el règim a Espanya, perquè el que volem és marxar d'aquest règim, el que volem és enderrocar el règim del 78 i crear una república catalana independent. Però per això anem a establir aquests poders de l'Estat. Doncs bé, els poders de l'Estat es protegeixen entre si, ho estem veient aquests dies, no? I això és una extrema gravetat, perquè indica, evidentment, que no hi ha separació de poders, que no hi ha estat de dret. Davant d'això, doncs, ens hem de protegir. I això passa per una estratègia antirepressiva unitària, això passa per sumar tantes lluites compartides i, a la vegada, també, com deia, per buscar de quina manera podem trobar un consens a l'hora d'avançar cap a aquesta lluita per l'autodeterminació.
La suspensió del tercer grau als presos polítics va fer que Jordi Cuixart i la resta haguessin de tornar a la presó. Com estan?
Jo vull parlar pel cas d'en Jordi Cuixart, perquè tot i que ara mateix no puc entrar a la presó per la situació de la pandèmia Sí que de tant en tant ens podem parlar per telèfon amb ell i per tant sé que està molt bé, que està fort, està animat, evidentment, doncs, emprenyat perquè ell voldria, evidentment, poder veure els seus fills i la seva parella i poder sortir al carrer. I és molt important que ho assenyalem, que ho diguem molt clar. Si va ser el trio de jutges de la cúpula judicial en Marchena, en el Suprem, en Llarena, a la Instrucció, a l'AME, a l'Audiència Nacional, aquest trio, que són els que van provocar aquesta sentència, ara mateix, en Jordi Cuixart és a la presó, és perquè la Fiscalia, que depèn del govern espanyol, per tant, la Fiscal General de l'Estat i el senyor Pedro Sánchez, han permès, han volgut que en Jordi Cuixart ara mateix estigui tancat 23 hores cada dia en una cel·la. És la seva responsabilitat. Per tant, cal que ho diguem molt clar. Ha estat la cúpula judicial, és evident, aquí hi ha un poder judicial, ho hem vist aquests dies també, que ha decidit prendre partit a favor de la monarquia, a favor de protegir la corrupció dels Borbons, una cúpula judicial que té arrels clarament franquistes, però davant d'això, doncs, l'estat espanyol, el govern de l'estat, o bé mira cap a una altra banda, o n'és còmplice. Per tant, aquí hi ha una connivència clara dels poders de l'estat en contra de l'independentisme.
I respecte a la qüestió dels indults, què n'opina?
Nosaltres som molt respectuosos davant la repressió, amb la solució, amb que cadascú pugui necessitar. El que nosaltres creiem és que l'indult, com ho aclara la reforma del Codi Penal, són solucions que poden afectar individualment algunes persones, en el cas de l'indult, i per tant doncs, ho respectarem moltíssim. En el cas de la reforma del Codi Penal, no és que ho diguem nosaltres, no és que ho digui una part del govern espanyol, és que ho ha dit les principals organitzacions internacionals de drets humans. El delicte de sedició no s'ha de reformar, s'ha d'eliminar del Codi Penal, perquè no té cap tipus de legitimitat, no és democràtic al segle XXI tenir un delicte com aquest, i això que ha provocat les victòries judicials d'Alemanya, a Bèlgica i arreu d'Europa, del president Puigdemont, en Lluís Puig i el conseller Puig i companyia. Per tant, davant de tot això, nosaltres el que creiem és que l'única solució que permet no atendre un cas particular com el d'en Jordi Cuixart o un pres o un altre, sinó la totalitat dels 2.850 represaliats que tenim al nostre país. Això és l'amnistia. L'amnistia no és la solució al conflicte polític, però és l'únic instrument que permetria poder començar a desencallar aquest conflicte polític. I, per tant, nosaltres defensem aquesta amnistia.
Sembla que les eleccions seran a principis del 2021, al mes de febrer, en principi. Com encara Òmnium aquest nou escenari?
Bé, nosaltres, evidentment, no ens presentem a les eleccions, no prenem partit i, per tant, doncs, aspirem que tots els partits independentistes, sobiranistes, aquells que defensen doncs, l'autodeterminació, la llibertat dels presos polítics, doncs, tinguin els millors resultats possibles, no? Tant de bo l'independentisme doncs, superi els percentatges que fins ara ha tingut i amb vots, amb escons, i, per tant, sigui una victòria esclatant. Més enllà d'això, nosaltres no hi intervenim i, per tant, doncs, el que desitgem sempre és sort i evidentment, tenir estratègies compartides més enllà de la lògica discrepància o competència electoral que entenem que no ha de superar uns límits davant d'una situació de repressió.
I creu que la independència de Catalunya té prou suports?
Crec que sí, creiem que ho hem demostrat sobradament, que té prou suport, i quan ho hem volgut demostrar a les urnes d'un referèndum, doncs hem vist que l'Estat no ho ha permès que es pugui demostrar, que es pugui evidenciar. En tot cas, de suport en tenim molts i sempre n'hem volgut més, no? I per tant, nosaltres som els que diem que sempre d'acord en que siguem més. El catalanisme, el sobiranisme, l'independentisme són projectes polítics que sempre hem volgut sumar i sumar i sumar. I a la vegada també ens cal tenir en compte doncs, això, que cal ser més determinats. No? La independència low cost no existeix. No? Toca treballar, toca organitzar-se, toca patir, hem patit no? davant d'un estat que es comporta d'aquesta forma, que no vol dialogar, que vol confrontació. Davant d'això doncs, cal que en siguem conscients i sempre és desitjable, evidentment, ser més.
I el 50+1 és suficient?
Això, en tot cas, depèn, insisteixo, dels partits polítics, dels fulls de ruta que en cada moment es decideixin. Nosaltres, per nosaltres, el que és molt important és que, insisteixo, que siguem quants més millor, però a la vegada també siguem més determinats. Perquè l'estat espanyol ja tant li fa que siguem el 50+1, cosa que a nivell internacional és evident que té un impacte positiu, li és igual que siguem el 55, el 60 o la xifra que sigui, no? Perquè actuarem sempre de la mateixa forma. Ja ho han demostrat, els és igual la democràcia. El que vol és imposar aquesta voluntat de que el poble de la ciutadania catalana, que l'independentisme no pugui desenvolupar el projecte polític. Aquest és el principal problema que té l'estat espanyol ara mateix, no? Que l'independentisme doncs bé, no pots defensar un projecte polític democràtic i legítim com és la independència a Catalunya dins l'estat espanyol. No ens deixen desenvolupar el nostre projecte polític, ho eviten a còpia de violència, de repressió, del que faci falta. Això és inadmissible, és inacceptable, i per tant vol dir que no podem acceptar-ho i hem de seguir lluitant per fer-ho efectiu.
Bé, doncs, moltes gràcies, Marcel Mauri, per haver volgut compartir amb els oients de Ràdio Falset aquesta estona. Una abraçada.
Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.